Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. És Espanya un país racista? Un futbolista estrella, per no dir el jugador més determinant d'aquesta temporada que s'acaba d'aquí a 14 dies, ha posat tot l'estat davant del mirall. De fet, ho ha dit sense interrogant. Espanya és un país racista. Ahir es van ajuntar Vinícius i Mestalla, un còctel molotov. L'estadi de la València és la mascletà espanyola sempre, permanentment. El Barça, l'Espanyol o el Madrid tenen episodis detestables en aquell estadi. Vinícius és excessiu. És un gran provocador, com ho era Hugo Sánchez, com va ser Juanito. I és negre. Efectivament, com Rüdiger, Álava, Militao, Camavinga, Rodrigo, Tchouaméni... El problema és que, quan ho ets tot alhora, negre i provocador, doncs amb això, amb aquesta frase, comença el racisme. El futbol espanyol admira, però a la vegada detesta, aquest futbolista brasiler per encarar i com s'encara, per com juga a la gespa, però com provoca la graderia. Vinícius ens demostra com som. Els seguidors del Real Madrid va pel davant el racisme, el provocador, i a la resta del futbol espanyol, el provocador se situa davant del racisme. Al futbol, al bo, se l'insulta sempre. Però ningú li diu mico al blanc. I aquí rau el problema principal. Els problemes de racisme no el tenen els negres, el tenen els racistes. Però tampoc serà un futbolista, per molt negre que sigui, donant lliçons morals globals de racisme. El text que ha escrit Vinícius aquesta nit a les xarxes socials és un exemple de tòpics. Però també és un problema que el futbol espanyol, quan li farà Vinícius una puntada que li poden trencar a coll i barres, ens preguntem què deu haver fet perquè l'hagin intentat lesionar. El racisme no justifica, es combat. Sigui Samuel Eto'o, que era un dels nostres, sigui Vinícius, que és un d'ells. Això és feina de la societat. Evitar que Vinícius sigui un provocador és feina del seu club, dels àrbitres i de la federació. Potser ens hauríem de preguntar també quin bé li fem als mitjans de comunicació quan cada dilluns posem un cartell subtitulat per la televisió després dels partits del Madrid escrivint un cairon que diu Vinícius, provocador o provocat? Tenim un exemple per respondre a la pregunta del dia que ens ha proposat Vinícius. És Espanya un país racista? Home, la Fiscalia de Madrid va arxivar la investigació per càntics racistes a l'Atlètic de Madrid, Real Madrid, del setembre passat. La Fiscalia ho va argumentar. És veritat que eren crits desagradables i respectuosos, però no són delictius per tres motius, va dir la Fiscalia. Un, perquè van durar pocs segons. Dos, perquè no es poden imputar a una persona en concret. I tres, i per al·lucinar, es van fer per la celebració d'un partit de futbol de màxima rivalitat. És a dir, la justícia espanyola va dir, com que li van dir mico de merda, pocs segons, no sabem quants eren, i era un partit d'extremismes, doncs endavant amb el racisme. Home, potser el racisme no ven, però hi és. Per cert, curiós, Vinícius ha escrit tots els textos de queixa aquesta nit a les xarxes socials en portuguès. Només en portuguès. No hi ha avui la llengua comú. Però no utilitzi el castellà per dir que Espanya és una nació racista. Escriu, Espanya no Brasil és coneixida com un país de racistes. Escriu, ningú no s'ha queixat. Aviam, és que el portuguès, com el català, és molt fàcil d'entendre. I per això també hauria de ser igual si fas els comunicats en portuguès o en català. No sé si se m'interpreta. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, peu a terra, que és dilluns, dilluns 22 de maig del 2023.
I avui fareu bé de posar el paraigua a la bossa perquè s'espera un dia de temps insegur ara al matí amb ruixats dispersos que a la tarda aniran a més i quedaran concentrats sobretot a les comarques interiors. Ambient suau ara i càlid al migdia.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara es talla la sortida 5 a l'AP2 en els dos sentits de la marxa per una avaria a l'altura de Soses.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de la recta final de la campanya electoral, de totes les enquestes que avui llegim a diaris i digitals, ja que és l'últim dia que se'n poden publicar en campanya. Per cert, no hi ha cap sorpresa, totes diuen el que han anat dient aquests últims dies. així com també de la sequera, de la victòria crucial de l'Espanyol a Vallecas i de l'onzena Eurolliga del Madrid en un cap de setmana negre pel Barça de bàsquet. Però abans, el racisme i Vinícius, ho dèiem al davantal. Avui, el jugador negre del Real Madrid torna a estar al centre de la polèmica. D'una banda, el brasiler denuncia que li van tornar a dirigir insults racistes en la derrota del Real Madrid 1-0 a Mestalla contra el València. Uns insults inacceptables i que cal combatre. De l'altra, el davanter va tornar a demostrar una actitud reprobable al terreny de joc, clavant-li un mastegot a un jugador del València i quan abandonava l'estadi per l'expulsió, enviant a segona divisió l'afició del València. Però anem a pams i parlem d'aquest episodi de racisme perquè arran del que va passar a Mestalla, Vinícius aquesta nit ha fet dos textos. Primer, ha acusat la Lliga de Futbol Professional i, per extensió, literal, Espanya, de ser un país racista. Ho ha fet a les xarxes, en diversos escrits en portuguès, només en portuguès, des d'on el brasiler ha generat una nova picabaralla. Aquest cop no ha estat amb els jugadors del València, cosa que ahir li va valer la primera expulsió com a futbolista del Real Madrid, sinó amb Javier Tebas, el màxim representant, el president de la Lliga, amb qui se les ha tingut passada aquesta mitjanit. El primer obrifoc ha estat Vinícius, molt emprenyat després que dos aficionats del València, a qui la policia ja ha identificat, li cridessin mico a 20 minuts pel final del partit. Com dèiem, el brasiler ha buidat el pub i ha acusat la Lliga de permetre el racisme. De fet, ha afegit que tant el campionat com Espanya ho són.
No ha estat el primer cop, ni el segon, ni el tercer. El racisme és normal a la Lliga. La competició creu que és normal, la federació també, i els adversaris ho alimenten. Ho sento molt. El campionat que va pertànyer a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano i Messi és de racistes. Una nació preciosa que em va acollir i que estimo, però que va acceptar exportar al món la imatge d'un país racista. Em sap greu pels espanyols que no hi estan d'acord, però avui el Brasil i Espanya es coneix com un país de racistes. I per desgràcia, per tot el que passa cada setmana, no tinc defensa. Però sóc fort i aniré fins al final contra els racistes, encara que sigui lluny d'aquí.
Això va ser quarts de 12 de la nit i pocs minuts després va sortir el pas Javier Tebas, qui va acusar Vinícius de ser ell mateix qui no vulgui posar fil a l'agulla.
Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga, es necesario que te informes adecuadamente, Vini. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos.
Y eso no es todo. La guerra amb Tebas ha continuat amb una nova piulada de Vinícius, en què retreu a Tebas que l'ataqui personalment en lloc de perseguir i castigar els aficionats que una vegada rere l'altra l'insulten per el seu color de pell.
Un cop més, en comptes de criticar els racistes, el president de la Lliga apareix a les xarxes socials per atacar-me. Per molt que parlis i fingeixis que no llegeixes, la imatge del teu campionat se'n ressenteix. Mira les respostes a les teves publicacions i tindràs una sorpresa. Obviar-ho només et fa igual als racistes. No sóc el teu amic per parlar de racisme. Vull accions i càstigs. El hashtag no em mou.
Però què va passar exactament? Doncs bé, quan quedaven 20 minuts pel final del partit, Vinícius es va encarar amb un aficionat del València perquè va sentir que li deia mico. Tal com marca el protocol, el partit s'atura i es va demanar per megafonia que s'aturés immediatament amb aquest tipus de comportaments i crits. Però Vinícius anava assenyalant, això ho veureu per televisió, va assenyalant amb el seguidor del València que li diu mico, com dient traieu-lo d'aquí, traieu-lo d'aquí. Després, al cap d'una estona, el partit es va reprendre en normalitat, però el brasiler hi anava com una moto i estava totalment descentrat. Més endavant, amb l'1-0, quan el partit ja estava a punt d'acabar, el jugador del Madrid es va acabar d'encendre amb una acció amb el porter del València, el georgià Mamardashvili. El van a buscar i els jugadors dels dos equips se les van tenir. Tot va acabar amb Vinícius clavant-li un mastegot al jugador del València, Hugo Duro, l'àrbitre de Burgos Bengoetxea, va anar a revisar l'acció al VAR i va expulsar Vinícius en vermella directa. Per si no fos prou, el públic de Mestalla li va dir tonto i el brasiler va marxar del camp fent gestos dient a segona, cosa que va provocar una altra picabaralla monumental, en aquest cas a les banquetes. De tot això, Ancelotti va sortir emprenyat com, en fi, com no se l'havia vist mai, i creu que Vinícius és la víctima i que ahir el partit s'hauria d'haver suspès. Són declaracions a Movistar.
La Liga tiene un problema. Este episodio de racismo, para mí, tienen que parar el partido. No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grida mono, como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo, el partido tiene que parar. Y lo diría lo mismo si ganamos 3-0. Parar el partido, no hay otra manera.
Totalment d'acord amb Ancelotti. El partit s'hauria d'haver aturat, com va passar o com es va intentar que passés amb Samuel Eto'o al camp del Saragossa. O com va fer Gus Hiddink, entrenador del mateix València, que va ordenar que es traguessin unes pancartes amb l'esvàstica al camp precisament del seu equip del València, precisament a Mestalla, si no, ell no començava el partit. Mentrestant, el director esportiu del València, Javier Solís, assegura que les acusacions d'Ancelotti són molt greus quan diu que tot Mestalla va insultar Vinícius i exigeix una rectificació.
Ha tildado a toda la afición de Mestalla de racista, el club esto no lo puede tolerar. Rechazamos frontalmente esas manifestaciones que ha tenido el entrenador. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, ha debido de comprender otra palabra. El tildar a toda una afición como la del Valencia Club de Fútbol de racista es un absoluto sinsentido.
I és precisament per aquestes acusacions de Carlo Ancelotti que ahir els periodistes locals de València, els que segueixen el València, també es van rebotar contra l'entrenador italià. Habitualment la premsa local no pot preguntar quan el Real Madrid juga a Mestalla, però ahir se les van tenir amb Carlo Ancelotti. Escolteu.
Mestalla no ha dicho mono en ningún momento. Ha dicho tonto. Que obviamente aquí no... Aquí no venimos. No, es que creo que está jugando con un tema que a lo mejor debería desarrollar más. Yo no digo que tenga razón o que no la tenga. Y con el racismo estamos todos, ¿eh? O sea, vamos en contra de ellos. Obviamente, y lo que haya habido ahora que. Pero si usted está refiriendo a un grito del campo que no ha sido tal, porque han dicho tonto y no mono, creo que hay una línea muy importante que respetar, creo.
¿Por qué ha parado el partido el árbitro?
Bueno, porque el jugador le ha dicho lo que ha pasado allí.
¿Por qué le decían tonto? ¿Ha parado el partido porque le decían tonto?
No creo. Pero ha parado el partido porque el futbolista se quería marchar, creo.
No, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo.
Interesante. A tot això, el València ja ha dit que actuarà contra els implicats en cas que es demostri que van insultar Vinícius. De fet, ja hi ha hagut dos detinguts aquesta nit acusats de ser els que van insultar el jugador del Real Madrid. Avui els diaris de Madrid reclamen contundència contra el racisme, però també retreuen a Vinícius la seva actitud provocadora quan el van expulsar. Informa Albert Pedrol.
El diari Marca, Carlos Carpio, sosté que el futbol espanyol té un problema amb el racisme i exigeix erradicar-lo, però també admet que a Vinícius li sobren actituds i gestos poc esportius que el perjudiquen a ell i a tot l'equip. El diari AS, Alfredo Relaño, aplaudeix la valentia de Vinícius quan va fer retirar l'aficionat local que li dirigia insults racistes, però també el titlla d'impresentable quan va marxar expulsat dedicant a tot l'estadi una segona de molt mal gust. El Mundo veu desencadenats els dimonis que desfiguren Vinícius, que va passar de ser víctima d'intolerables insults racistes a ser expulsat. El País recorda que el davanter acumula una desena d'episodis racistes aquesta temporada i creu que ahir va explotar. L'ABC entén la indignació de Vinícius, però el renya per marxar del camp aplaudint l'àrbitre i enviant el València a segona, i la Razón aplaudeix el futbolista per decidir que ell no permetria que d'altres fessin com si no passés res davant dels insults racistes, però també ressenya el seu gesta a Mestalla, donant a entendre que baixarien a segona.
Això és el que diu la premsa de Madrid. A Catalunya la majoria també condemnen els insults racistes que va rebre Vinícius, però tampoc s'estalvien les crítiques a la seva manera d'actuar, informa Ana Alfonso.
A Mundo Deportivo, Mario Calderón parla d'un episodi lamentable entre Vinícius i la grada de Mestalla. Diu que el jugador va esclatar contra el racisme en una escena que també va tenir provocació i trifulga, i assegura que el gran damnificat de tot plegat va ser el futbol espanyol. Xavi Canals, a l'Esport, escriu que Vinícius va posar el colofó a la trista temporada del Real Madrid i que la permissivitat amb què se l'ha tractat habitualment va explotar a València, però que aquesta vegada no li va sortir gratis. A La Vanguardia, Toni López Jordà titula la crònica sobre Vinícius amb un bomber i piròman i afirma que va passar de patir i denunciar insults racistes enviant gestos al València a segona i va encendre així la guerra dialèctica entre madridistes i valencianistes. A l'Ara llegim que el partit més calent de la Lliga s'ha jugat aquest diumenge a Mestalla i que els qualificatius que va rebre Vinícius van ser lamentables. I el periòdico sosté que els insults racistes van ser una escena vergonyosa per la Lliga i destaca el titular la declaració de Vinícius: Espanya és un país racista.
Avui hi haurà, tenim doble tertúlia i per tant en parlarem a la primera, però també a la segona, a la primera, com sempre, Màrius Carol, Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Teresa Cunillera, Miquel Samper. I a partir de quart onze, la tertúlia esportiva. Avui amb Rico Pallà Segurola i també Jordi de Plany. Pràcticament un quart de nou del matí. Les últimes enquestes publicades abans de les eleccions, són les que es poden publicar avui, avui s'acaba, marquen l'onzè dia de la campanya electoral.
Diari de campanya. Dia 11.
La llei electoral, que és rònega, que és antiga, que és gairebé decimonònica i que és... aquesta hora del matí encara no s'ha canviat, prohibeix que es difonguin enquestes els 5 dies abans de les eleccions. És per això que diaris com el Periódico fa, aquesta setmana farà, publicarà les enquestes que publicarà el Periódico d'Adelaida. Austràlia. Quina bèstia, perquè llavors és feta la llei, feta la trampa. Per això avui és l'últim dia que es poden publicar i n'hi ha un bon grapat. En el cas de Catalunya, totes se centren en l'Ajuntament de Barcelona i, com els últims dies, en general, mantenen Jaume Collboni al capdavant del pols a múltiples bandes, si bé amb un freca-freca que continua sobretot amb Ada Colau i amb Xavier Trias. D'entrada, és el que diu l'enquesta interna del PSC, feta per Ipsos, i que aquesta hora us avança RAC1. La del PSC, l'enquesta interna, repeteixo, ha fet Ipsos, RAC1 us avança que Collboni va al davant amb 11 regidors i encaixa molt amb els sondejos que vam publicar a RAC1 i La Vanguardia fa una setmana i que avui publiquen també El Periódico i El País, que també donen avantatge al PSC amb aquesta forquilla que va dels 10 als 12 regidors, mentre que els comuns i junts s'hi otorguen entre 9 i 11. El del Nacional és l'únic que varia una mica l'escenari i situa Junts al davant, tot i que amb un empat tècnic també amb socialistes i amb comuns. Per entendre'ns, què vol dir empat tècnic? Vol dir que la diferència que hi ha entre el PSC, Barcelona en Comú i Junts és més petita que el marge d'error dels sondejos. Per tant, si les mateixes empreses fessin els mateixos sondejos avui, no seria estrany que l'ordre dels favorits canviés. Això és el que mostra la gran majoria d'enquestes. Un frec-a-frec total entre tres partits amb un lleuger avantatge pels socialistes. Això pel que fa a Jaume Collboni, Xavier Trias i Ada Colau. Pel que fa a la resta, les enquestes preveuen que Esquerra, amb Ernest Maragall, obtingui 6-7 regidors, el PP entre 2 i 4, i també estimen que Vox podria entrar a l'Ajuntament pels pèls, amb 2 regidors. Tot dependrà de si aconsegueix el 5% mínim dels vots per tenir representació. Tots els sondejos deixen fora del ple Valents, la CUP i Ciutadans. I compta també perquè el Periódico apunta que una tercera part dels barcelonins en dret a vot encara no saben què votaran diumenge. Són unes 320.000 persones, una dada de nou similar al que explicava el sondeig de la setmana passada de RAC1 i La Vanguardia. Un 30% de l'electorat no ha decidit encara el sentit del seu vot. Per tant, la victòria passa pel convenciment i per convèncer aquesta bossa important d'indecisos. Per això els candidats a Barcelona es premen cada minut que passa. El més afavorit pel sondeig, Jaume Collboni, demana un últim esforç per aconseguir el primer lloc que li vaticinen les enquestes. L'alcaldable del PSC arrenca l'última setmana de campanya demanant el vot per passar pàgina de l'era Ada Colau.
Avui comença la setmana en el qual tots i cadascun dels barcelonins que vulguin passar pàgina de l'etapa de la senyora Colau saben que tenen una papereta pel canvi de progrés i segura. Darrere d'aquesta papereta no hi ha una cara. Hi ha centenars de milers de cares.
En canvi, Ada Colau demana molta prudència davant de les enquestes que li donin opcions de guanyar. L'alcaldable dels comuns no vol donar res per fet i insisteix que cal acumular el vot progressista per evitar un pacte Collboni Trias. Ho va dir des del barri de la Marina, a la zona franca, zona clau, perquè arribés a l'alcaldia ara fa 8 anys.
En algunes enquestes nosaltres quedem primers, en unes quantes. De fet, avui hem sortit primers en una de les enquestes que s'han publicat. Però no ens confiem. Sabem que el risc de pacte entre Collboni i Trias és un risc real i, per tant, cada vot serà essencial.
Ada Colau va alternar el suport de Yolanda Díaz, que recordem ja ha vingut 3 vegades, l'última aquest cap de setmana, i tornarà per tancar la campanya amb el suport també de Podem i d'Esquerra Unida, Sílvia Solanes.
3 cops de Yolanda Díaz de Sumar per un de Podem. No amaguen el suport a la vicepresidenta segona del govern espanyol, però asseguren que estan bé amb tothom, i prova d'això és la visita ahir de la secretària d'organització de Podem, Lilith Bestringe, que va contraposar el model de Madrid amb el de Barcelona i va dir que si Colau no existís s'hauria d'inventar.
Puede haber gente a la que no le guste Ada Colau, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que el mundo y Barcelona serían en un sitio peor si nada Colau. Habría que inventarla.
El ministre y líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, va qüestionar el sistema capitalista i va demanar seguir lluitant.
Para poder desplegar los derechos en el futuro, para dejarles ciudades libres de contaminación, ciudades con viviendas asequibles, ciudades con barrios para las personas.
Tots plegats van lluar el barri de la Marina per la seva lluita per ser un barri de primera.
Xavier Trias manté que és l'única persona que clarament ha dit que no pensa fer alcaldessa de Colau. Per això reclama concentrar el vot de tots aquells que vulguin un canvi a la capital.
Jo apel·lo a aquesta gent de que facin d'una vegada el que se'n deia abans el vot útil. Necessitem aquest vot útil. La única manera de produir el canvi a la ciutat de Barcelona és votar Trias per Barcelona. Som els únics que diem que no governarem amb la senyora Colau.
I assegura que no es creu les enquestes si no el situen primer. Trias avisa que Colau està disposada a acceptar els vots, si cal, de Vox per tornar a ser alcaldessa de Barcelona, Adrià Santasusagna.
El candidat vol un canvi i avisa que perquè arribi ha de guanyar amb força, si no creu que Colau pactarà amb qui faci falta per mantenir-se al càrrec.
Digui el que digui la senyora Colau, si té l'oportunitat de ser alcaldessa amb els vots de qui sigui, ho farà. Qui ens diu que no acabarà votant si té vots amb Vox? Perquè el Valls i Vox pues, són cosins germans.
Trias diu que les enquestes internes seves són bones i amb això ja en té prou.
Ara ens hi juguem tot. Són enquestes fetes amb molt criteri polític, però les nostres, que són les que a mi em valen, ens fan guanyadors i això em dona optimisme. I escolta, i com a mínim ens ho haurem passat molt bé.
Per aconseguir aquest canvi, Trias vol ser el vot útil i concentrar tota la força dels barcelonins que no volen 4 anys més de Colau.
Ernest Maragall també apuja el to contra Xavier Trias després que dissabte reivindiqués l'antiga Convergència. L'alcaldable d'Esquerra Republicana ho ha aprofitat per vincular-ho amb les comissions del 3%.
A mi sembla, deixem-ho també tot de claredat, El que ens està dient el senyor Trias és que vol recuperar la Convergència del 3%. Això és el que ens està oferint. Això és el que representa. Això és el que significa.
Unes paraules que van recordar molt les que fa 18 anys va dir el seu germà Pasqual Maragall al Parlament quan era president. I Eva Parera promet que tancarà tots els clubs canàbics de Barcelona. La candidata de València assegura que no té ni cap ni peus que l'Ajuntament doni llicències a aquests centres. Diu que la ciutat cada cop s'assembla més a ciutats com Amsterdam.
Sabem que la majoria, pràcticament el 90% dels centres canàbics està incomplint els permisos, no està complint la llei. No creiem que sigui el model que necessita la ciutat de Barcelona. Entre les bicicletes i els clubs canàbics volem convertir això en Amsterdam. Això no és Amsterdam, no? Ja no sé si el següent serà la prostitució. Déu-nos en guard, no?
Totes les enquestes que deixen valents fora de l'Ajuntament de Barcelona, Eva Parera dona per fet que hi entraran. Eva Parera, que ha rebut les últimes hores el suport de qui va ser entrenador del Barça d'handbol, Valero Rivera. Escoltem la contracrònica que signa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Gemma Herrero.
Venga, que ya queda menos. El lunes que viene a estas horas ya se habrán acabado las elecciones y nos ahorraremos según qué discursos. Lo malo claro es que algunos y algunas de los que los lanzan serán los que gobernarán, porque mucho me temo que las tontas no solo no penalizan, sino que hasta suman. Suma hablar de ETA o atacar al rival, porque ¿para qué hacerlo de un programa propio si además cuando lo hacen, la pifian? Ejemplos, un montón. Pero por concretar, Xavier Trias, que ayer le dio por advertir que Ada Colau pactaría con Vox si hace falta, y cuya última ocurrencia ha sido la de que Barcelona podría coger otros Juegos Olímpicos de verano, claro que sí. Mientras, Colau anunciaba hace unos días su deseo de celebrar un Mundial de Fútbol Femenino en la ciudad, cuando lo organiza un país, por mucho que ella se empeñe. Todo cuela en campaña, la carta loca, loquísima, los Reyes Magos sigue. Y así pasan los días y todavía nos quedan 5. Paciencia.
24 fora de la ciutat de Barcelona, atenció al míting que va fer Xavier García Albiol a Badalona. El candidat del PP va exhibir múscul davant de 4.300 persones en l'acte de campanya més multitudinari que els populars han fet fins ara al país. Albiol diu que vol captar el vot independentista a la ciutat per poder aconseguir la majoria absoluta. Mar Poyato.
Xavier García Albiol va arribar ahir al parc del Turó d'en Carig com si fos una estrella del pop. Petons, abraçades, fotos, autògrafs. Més de 4.000 persones van fer cues d'interminables per entrar al recinte, com si d'un gran concert es tractés. Entre els assistents hi havia badalonins del PP, però també del PSOE, de Podem i fins i tot independentistes.
Entre
prendre decisions en favor del meu partit, el Partit Popular, o prendre decisions en favor dels interessos dels veïns de Badalona, primaré els interessos dels veïns de Badalona.
García Albiol té un objectiu molt clar, aconseguir la majoria absoluta.
Badalona va tener el alcalde que votan los vecinos y no el que deciden en los partidos que las pierden reunidos en un despacho.
El candidat del PP a Badalona necessita 14 regidors per governar en solitari.
Mentrestant, una altra de les ciutats en què la pugna per l'alcaldia va agafar molta volada a mesura que passa la campanya és Girona. Junts fa 12 anys que la lidera, però ara socialistes i republicans hi tenen els ulls posats. Tant és així que allà el PSC, com fa el Viola Badalona, també surt a caçar votants independentistes per les eleccions municipals. La candidata socialista a la ciutat, Sílvia Paneque, demana als gironins que aparquin les reivindicacions nacionals i pensin en les places i els carrers de la ciutat, se Giró.
En un acte al Teatre Municipal ple fins la bandera, Paneque va acusar l'actual govern de Junts, de Marta Madrenas, que no opta a la reelecció, d'abandonar la ciutat i mantenir-la en una paràlisi absoluta. Per això demana als votants independentistes que, tot i les diferències, li facin confiança.
Els vull mirar als ulls i dir-los sí, d'acord, amb això no. Però i amb aquesta plaça i amb la Devesa, d'acord, pot ser que en el projecte nacional no acabem d'estar d'acord, però podem comprometre'ns del principal repte que tenim a la ciutat de Girona, com és l'habitatge.
Ho va dir al costat del líder del partit, Salvador Illa, que confia a poder pintar de vermell una alcaldia des del 2011 convergent.
Jo vull fer una crida a la mobilització. Jo penso que les eleccions municipals estan a l'abast. Aquí a Girona hi haurà un canvi.
Illa reivindica que els socialistes són el partit del servei públic davant dels que fan política únicament, diu, per cobrir quotes de poder.
A Girona també va ser Oriol Junqueras, el líder dels republicans, passa l'atac contra Junts per Catalunya i es qüestiona i en qüestiona l'independentisme. Va acusar Xavier Trias d'haver-se fet independentista per mantenir-se al poder, però diu que ara se n'avergonyeix. Laia Colomer.
Esquerra sap que Girona el rival a batre no és el PSC, sinó Junts, que ahir es va convertir en l'ase de tots els cops. La primera disparada va ser l'exconsellera Dolors Bassa, que va recriminar-los que ara li vulguin donar lliçons.
Hi va haver consellers d'altres partits que van plegar abans de l'1 d'octubre quan veien que anaven mal dades. Els d'Esquerra hi vam ser sempre. No permetré que ningú em doni lliçons ni d'independentisme ni de justícia social perquè hi he sigut.
I després que dissabte Xavier Trias reivindiqués Convergència, Oriol Junqueras ho va aprofitar per acusar-los de ser independentistes només quan els convé.
I nosaltres sempre hem sigut independentistes quan molts d'aquells que se n'han dit en els últims anys per conveniència, perquè creien que els hi convenia per mantenir-se en el poder, ara se'n desdiuen, se n'amaguen i se n'avergonyeixen.
Tot plegat en un míting on també hi era el conseller Nadal, qui va ser alcalde socialista a Girona.
Sobre aquesta qüestió de la independència, Junts també n'ha parlat les últimes hores per acusar Esquerra de voler enterrar el referèndum de l'1 d'octubre. El partit reclama que aquestes eleccions municipals siguin un càstig pel govern de Pere Aragonès, ara que ells ja no en formen part. Jordi Turull i Laura Borràs van centrar les crítiques cap a Esquerra Republicana des de l'acte central de campanya a Manresa.
Amb les seves taules de diàleg, amb els seus acords de claretat, amb els seus acords a Madrid, sembla que tinguin pressa per llançar la paperera els vots de l'1 d'octubre. I nosaltres serem uns ajuntaments lleials al poble de Catalunya, lleials a l'1 d'octubre.
El president Puigdemont va col·leccionant victòries a l'exterior perquè així deixa en evidència els que van col·leccionant rendicions a l'interior.
Això és el que deia Laura Borràs a tot això el de Manresa al Pirineu, on ahir David Fernández va entrar en campanya per la CUP. Ho va fer en un acte de suport al candidat dels Cupaires a la Seu d'Urgell i encapçalant la llista un dels portaveus de la plataforma Stop Jocs Olímpics, Bernat Lavaquiol. David Fernández va carregar contra el projecte que, segons ell, no té cap sentit ni solta ni volta en un context d'emergència climàtica. Maria Costa.
Des de l'acte central a la Seu d'Urgell, l'exdiputat de la CUP va lloar la reivindicació de la plataforma Stop Jocs Olímpics.
Estem en els 5 anys més càlids de la història de la sèrie climàtica catalana i encara alguns s'entesten en jocs olímpics d'hiverns, en un casino especulatiu, quan la pla de sequera resulta que talla el rec als arrossaires, però no talla ni una gota d'aigua a tot el bloc hoteler.
En aquest sentit, l'alcaldable Bernat Lavaquiol va interpel·lar directament Esquerra Republicana.
Esquerra ha de triar si continua apuntalant el model depredador turístic de Junts per Catalunya de l'antiga Convergència o se suma l'alternativa que representa la CUP per ficar les persones al centre i per lluitar per un Pirineu viu.
Lavaquiol diu que la CUP són la garantia del dret a l'habitatge.
A banda, fem un repàs també de la situació a Tarragona. El republicà Pau Ricomà i espera repetir com a alcalde amb Rubén Viñuales del PSC com a rival. Els socialistes estrenen candidat, fitxat de Ciutadans. En Comú Podem, la CUP i Junts podrien tenir la clau de la governabilitat. Esteve Giral.
Dos grans aspirants, un Pau Ricomà, que opta a la reelecció amb la promesa d'aprofundir en el canvi. El republicà va desbancar fa 4 anys a Josep Fèlix Ballesteros després de més d'una dècada de governs socialistes. L'altre, Rubén Viñual, és a punt de fer els 40 anys, que lidera un PSC aparentment renovat després del final d'etapa de Ballesteros. Un dels temes que allunya més Esquerra i a PSC és decidir per on ha de créixer Tarragona. El pla d'ordenació urbana municipal s'haurà d'aprovar el proper mandat.
La ciutat ha de créixer, sobretot per fer uns barris dignes, cohesionats, amb accés, per exemple, amb noves biblioteques, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta, generar tot un espai i, importantíssim, portar el tramvia.
Dos models, créixer Tarragona o no créixer. Nosaltres creiem que Tarragona ha de créixer per millorar els serveis públics. Creiem que l'urbanisme no pot ser classista.
En Comú Podem i la CUP, per l'esquerra, i Junts i el Partit Popular, per la dreta, no tenen opcions de guanyar les eleccions, però saben que els seus resultats marcaran segurament l'estratègia dels pactes i decidiran qui ha de ser el futur alcalde.
Espanya també avança aquesta campanya de les eleccions autonòmiques amb més anuncis i promeses de Pedro Sánchez per intentar captar vots pel PSOE. Però a les últimes hores també està en notícia el País Valencià, que és un dels llocs més importants que es disputa aquest 28M. El País Basc, per les llistes de Bildu i les relliscades d'algun candidat de Vox. Comencem pel president del govern d'Espanya, que aquest cap de setmana continua la campanya d'anuncis als mítings del PSOE. Després dels joves, l'habitatge o el cinema pels jubilats, Sánchez ha anunciat ara més inversions per a la sanitat pública i, en concret, per a l'atenció primària i la salut mental. Des de Madrid, Roger Perciba.
A la recta final de la campanya electoral ha arribat el torn de la sanitat pública, un dels pilars de l'estat del benestar més perjudicats per la crisi i la pandèmia. Sánchez ha anunciat d'una banda 580 milions d'euros per millorar els 13.000 centres d'atenció primària de l'estat.
Para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España.
I a banda, 38 milions d'euros més per millorar l'atenció de la salut mental. I una de les respostes més contundents a aquests anuncis de Sánchez ha arribat del mateix Consell de Ministres, de Yolanda Díaz.
La sanidad pública se defiende todos los días, no solo con anuncios en temporada electoral.
Cal dir que aquestes inversions anunciades per Sánchez ja eren els pressupostos generals de l'Estat per 2023.
Però si una foto destaca dels actes de les últimes hores és el gest de força del PP a València, que pretén recuperar l'alcaldia de la ciutat i el govern valencià. Ahir, acte central del partit amb el seu líder Alberto Núñez Feijóo, que va omplir la plaça de toros de València. 12.000 persones, segons l'organització, exhibint-hi entusiasme i pensant també en les eleccions espanyoles previstes per d'aquí a 6 mesos. Núñez Feijóo va canviar el xip, va oblidar Bildu i es va centrar a demanar la unitat del vot del centre-dreta per arribar a fer fora Sánchez de la Moncloa, Roger.
El Partit Popular va fer el míting que tant desitjava València, on el 28 de maig s'hi juga molt. Feijóo va trigar 15 minuts a fer la volta a la plaça mentre saludava el ritme de la noche entera de Vico. Va deixar davant de la crispació dels últims dies i de manera explícita i directa es va dirigir als decebuts de Vox, Ciutadans i Partit Socialista per demanar-los el vot.
Vengo a pedir en nombre de mi partido que unamos el voto en torno al Partido Popular para hacer posible la buena política, el buen gobierno y el cambio.
El bon humor de Feijóo ahir el va dur a fer una barreja de meeting i show amb el seu ja famós tralarà.
Cuando vuelva a presumir por la mañana y por la tarde de alguna medida que se inventa, si seguimos así, hasta en los mítines del PSOE se va a decir... Muchas gracias.
I tot plegat en una festa meeting que semblava més pensat de cara al desembre que per les eleccions de diumenge.
Avui, últim dia d'enquestes publicables, El Mundo i El País en difonen una que deixa el govern municipal de València en un frec-a-frec emocionantíssim que es decidirà pels pèls. Tot està molt ajustat entre l'actual alcalde de Compromís, Joan Ribó, i la candidata del PP, Maria José Català. Hi ha un regidor que balla i que pot caure cap aquí o cap allà. Per exemple, El País manté la majoria absoluta de Compromís i el Partit Socialista pels pèls. El PP guanyaria les eleccions perquè replegaria tot el vot de Ciutadans, però no sumaria en Vox. A la del Mundo, en canvi, sí que hi hauria majoria de dretes, ja que el PP i Vox sumarien els 17 regidors que sumen la majoria al ple. El Confidencial va un pes més enllà i diu que la cosa aniria de només 2.000 vots, però que el PP es podria endur el regidor per decantar la majoria absoluta a la dreta. Segons l'empresa Imop Insights, el PP obtindria la majoria absoluta amb Vox. El Mundo també publica una enquesta de les eleccions autonòmiques al País Valencià, on es repeteix un escenari similar. Per la forquilla baixa, PP i Vox estarien a un diputat de l'absoluta, mentre que Socialistes, Compromís i Podem estarien a 3. Ara bé, la part alta, els dos blocs sumarien. La importància del País Valencià va més enllà de la Generalitat. Diversos analistes, com l'Enric Julián a La Vanguardia, fa setmanes que alerten que el futur de la Moncloa passa pel País Valencià. Doncs bé, avui el diari.es publica una enquesta, una altra, en aquest cas sobre les generals previstes pels finals d'any. No hi ha repartiment d'escons, sinó que es parla només d'intenció directa de vot. PP i PSOE, per aquest ordre, frenen la caiguda i encapçalen el sondeig. Vox seria tercer, però a més de 10 punts de populars i socialistes, i pel flanc esquerre, Sumar i Podem sumen un punt més d'intenció de vot. Al País Basc, Bildu ha tornat a ser protagonista de la campanya electoral, però aquest cop amb un fitxatge sorprenent. L'esquerra Abertzale ha aconseguit el suport d'un dels jutges a qui ETA va perseguir amenaçada mort dècades enrere. És el magistrat ara jubilat Manuel Díaz de Rábago, d'origen castellà, però resident durant fa molts anys a Euskadi. La banda terrorista el va tenir entre els seus objectius per assassinar perquè presidia la sala social del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. Ara, però, ha demanat el vot per Bildu en un vídeo que més el partit en un míting a Vitòria. Díaz de Rábago diu que ho fa perquè és progressista i Bildu és el partit d'esquerres que pot capgirar molts llocs municipals al País Basc i Navarra.
Durante más de 10 años, por mi condición de juez, he tenido escolta. Y además tenían datos míos dos de los comandos de ETA. Dios, eso no me impide a mí hoy en día, una vez que ha desaparecido la actividad terrorista y ETA se ha disuelto, apoyar y votar a EH Bildu. Yo me siento español, no vasco, aunque lleve aquí 50 años viviendo. Soy de izquierdas por encima de todo.
Pel que fa al debat sobre si cal il·legalitzar Bildu, la ministra de Drets Socials de Podem, Ione Belarra, adverteix que Isabel Díaz Ayuso, després de l'independentisme basc, el que farà és perseguir el català.
Va intentar ilegalizar partidos y convertirnos en Polonia, compañeros y compañeras. Ahora lo dicen a las claras. ¿O pensáis que se van a quedar en Bildu? No se van a quedar en Bildu. Después van a ir a por los catalanes. ¿Y después quiénes vamos a ser los siguientes?
Mentrestant, més sondejos. Comencem. A l'Ajuntament de Madrid, igual que a la comunitat, la clau és saber si el PP necessitarà o no a Vox. Aquí hi ha dues enquestes, la del País i l'Espanyol, que coincideixen a destacar que José Luis Martínez Almeida no podria ser alcalde sense els vots de l'extrema dreta. Segons el País, el PP aconseguiria entre 25 i 27 regidors, quan la majoria absoluta és 29. Sumaria de sobres amb Vox i amb Ciutadans, que podria quedar-se sense ser representació o arribar als 3 regidors. I l'Espanyol, a través de Sociomètrica, també col·loca el PP a 2 regidors només de la majoria absoluta. Però hi ha una diferència important respecte al sondeig del País. Segons l'Espanyol, la suma de l'esquerra quedaria per sota del PP i, per tant, Almeida podria governar sol. Andalusia, Sevilla, concretament, el sondeig del País conclou que el PSOE retindria l'alcaldia per la mínima amb Antonio Muñoz al capdavant. El PP li disputaria la victòria gràcies als vots de Ciutadans i Vox podria guanyar un regidor. A la Corunya, la socialista Inés Rey continuarà sent l'alcaldessa amb el suport del bloc d'esquerres i, a més, el seu partit podria passar a ser la primera força per davant del PP. Els dos blocs, segons el País, repetirien la mateixa suma. I a Saragossa, el PP no només mantindria l'alcaldia amb Jorge Azcón, sinó que, a diferència de les últimes eleccions, ara guanyaria còmodament, una vegada més, per la desaparició de Ciutadans. L'enquesta del País, en aquest cas, apunta que el PSOE repetiria resultat, però ara seria segon i el bloc de l'esquerra podria recular un o dos regidors. Sondejos a banda, Vox no ha tingut un bon cap de setmana perquè ha protagonitzat alguna relliscada. Bueno, en tenim una que és bestial. A les Balears, on el candidat de Vox a Formentera, José Antonio Rebollo, ha protagonitzat una de les entrevistes més sui generis, per no dir delirants, de la campanya electoral. Ens situem. Responia a les preguntes de Ràdio Illa, la ràdio pública de Formentera. I el cap de llista ha quedat en evidència, ja que no sabia ni els pobles que té l'illa. Preguntat sobre les escoles, Rebollo va dir que calia eliminar els barracons. On hi ha barracons? Va preguntar el periodista. A Mahó, contesta el candidat de Vox. Però Mahó no és Formentera, Mahó és Menorca.
Tenemos a los niños ahí en barracones, no sé por qué, habrá que preguntarle al PSOE. ¿A qué está esperando a poner a esos niños en un sitio, en unas condiciones?
A quins barracons es refereix?
Pues a los barracones que tenemos en el colegio de allí de... Creo que si no es en Mahó.
Ah, pues que Mahó es Formentera. Mahó es Menorca. Però què passa després? Doncs que després de la resposta... Ui, la connexió es talla.
Com ha dit? Barracons a on? A veure si podem contactar de nou amb el candidat Rebollo, el número 1 de Vox...
L'aconsegueixen recuperar, però 2 minuts després. Ara el candidat de Vox ja no diu Mou, ara curiosament diu Sant Ferran, on assegura que hi ha barracons, quan realment el periodista diu que tampoc n'hi ha. Però és que la cosa no acaba aquí. Després hi ha un moment surrealista en una bateria d'aquelles preguntes ràpides que en aquest cas li fan al candidat de Vox, a Rebollo. Li pregunten amb qui aniria a sopar. Si amb Puigdemont o amb Pablo Iglesias. Amb qui aniria abans a sopar? A sopar, eh? Amb Puigdemont o amb Pablo Iglesias. I el de Vox contesta això.
Pablo Iglesias o Carles Puigdemont, amb qui vas a sopar?
A chupar, has dicho?
No, chupar no, sopar...
Ah, vale, chocar.
Chupar potser de més tard, però sopar...
Ya, digo, claro, no entendió más, digo, no puede ser. Vale. Qué retorcijero sois, ¿eh?
Sí.
Tía, me ha puesto un compromiso. Yo creo que ninguno de los dos, pero bueno.
Oh, tía, esa punta de pistola.
Sí, no, ya, claro, a punto de pistola no te queda otra. Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que a lo mejor ya para que viera que no tenemos ningún problema y que solo queremos arreglar el país, se lo daría al de Podemos, para que se quede a gusto.
Rebollo, però no està l'únic. A Sueca, la Ribera Valenciana, el candidat de l'extrema dreta, Juan Vicente Miquel, va demostrar que no tenia gaire propostes durant el debat electoral de la televisió local. Mentre tots els alcaldaves aprofitaven els torns de paraula per posar sobre la taula les mancances del poble i les seves solucions, ella es limitava a dir frases superficials sense cap mena de fons. Per exemple, això deia que calia fer per millorar l'agricultura. Escolteu.
Tema d'agricultura, pues... arreglar camins, hi ha moltes feines que fer, ajudar als agricultors i nada, què passa?
I es va excusar dient que com és novell en política ha d'aprendre a debatre.
Però els demés, pues, com no tenim encara molta experiència en política, pues, no tenim preparat per debatir i explicar les coses.
Tot plegat, magnífic, eh? Ho va tancar aprofitant el minut d'or dels candidats dient literalment: ens hem presentat per millorar Sueca. El dia 28 ens veurem. Escoltem ara el comentari de la cap de política de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Sílvia Angulo.
Avui arrenca la recta final de la campanya, però que ningú no pensi que tot acaba el diumenge vinent. Les eleccions s'acabaran decidint en moltes comunitats, ciutats i pobles pels pactes posteriors. Hi ha de temps fins al 17 de juny, jornada en què s'han de constituir els nous governs. En alguns territoris el resultat anirà d'uns pocs vots i aquesta setmana els partits polítics s'afanaran amb mítings, compareixences i declaracions en convèncer els indecisos i frenar la desafecció ciutadana. Persuadir aquells que no tenen clar quina opció triar i ho acostumen a fer els darrers dies. Són ells els que acabaran per decidir qui estarà al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona, qui governarà la Comunitat Valenciana o si a Madrid la Isabel Díaz Ayuso aconseguirà la majoria absoluta o haurà de pactar amb Vox. La pugna està encara molt oberta i el diumenge els ciutadans aniran a votar. Després dels partits, allà on no estigui clar el resultat, hauran de posar-se d'acord.
En fi, que queden 6 dies per les eleccions. Però hi ha vida més enllà d'aquestes eleccions, a les 8:42 minuts. Després de 3 setmanes cap per avall, ole ole, la línia R2 cap al Garraf i els trens regionals del sud de Catalunya tornen a circular amb normalitat. Avui és el primer dia feiner, sense incidències, després de resoldre la que hi havia de Gavà, que s'ha allargat 3 setmanes. A aquesta hora gairebé tots els trens van a l'hora. Seguint com evoluciona el matí des de l'estació de Castelldefels, informa Carolina Gramunt.
La jornada a l'estació de Castelldefels ha començat amb els trens puntuals des de primera hora del matí i complint les freqüències anunciades per Renfe. Entre les 6 i les 7 han passat en total 9 trens, 5 d'ells en sentit Barcelona i els 4 restants direcció Sant Vicenç. Això supera en 1 la freqüència anunciada per Renfe, que havia de ser de 4 trens per hora i sentit. Aquesta freqüència augmenta a 7 trens per hora i sentit en hora punta, per tant, des de les 7 del matí. En aquesta franja horària els trens també han estat prou puntuals amb alguns retards de només 2 o 4 minuts. A més de restablir-se aquest servei d'R2 Sud després de l'avaria, els trens regionals que havien ampliat les seves parades per arribar a totes les estacions afectades recuperen ja els seus recorreguts habituals. I per fi, després de més de 2 setmanes, les pantalles de l'estació mostren les hores de pas actualitzades i, per tant, els usuaris poden saber quants minuts queden perquè arribi el seu tren. Aquests horaris també es poden consultar al web o a l'aplicació.
Pràcticament 9:15 i d'aquí a uns moments parlem de com aquesta setmana Barcelona es converteix en la capital mundial de la música i també d'aquí uns moments parlem de la sequera perquè ve una setmana de pluges.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, més a prop de la carretera. Amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada, 7.370 euros. Informa-te'n a cupraoficial.es.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals. Però com? De piscines? Sí, home, he creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps. Sí, ja sé. Aquest divendres 2 de juny arriba el pot especial amb 130 milions d'euros d'euromillones perquè tinguis tot el temps del món per fer el que vulguis. Com crear la primera ruta de piscines municipals d'Espanya? Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Vols posar-te plaques solars? Aprofita que aquest mes de maig a Àngel Solar et regalem fins a 4 panells en contractar la teva instal·lació.
Truca al 900-101-081 o entra a angelsolar.es i emporta't les teves plaques gratis. Recorda, només aquest mes de maig al 900-101-081 o a angelsolar.es.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Estàs pensant de passar-te als vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa-te'n als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Arriba la Fira de l'Automòbil a Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Visita'ns del 13 al 24 de maig i aprofita les millors condicions de l'any per trobar el teu nou cotxe. Els millors preus, més a prop que mai, al teu concessionari de sempre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Si des de l'11 expliquéssim els desitjos que han fet realitat tots els premis per les nostres loteries al 2022, seria una cosa incalculable.
Un momentet, no. Serien concretament més de 1.371 milions d'euros.
Ja, però així seria més metafòric.
Que sí, però a base de metàfores no fas, per exemple, la volta al món i col·labores amb una gran tasca social.
Entesos. El 2022, des de l'11, hem repartit més de 1.371 milions d'euros en premis. Milions de desitjos complerts gràcies a tothom. Perquè la loteria de l'11 toca molt i ens toca molts.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums a LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta'm les condicions a Audi Ponés.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Continuem els apunts aquí al món RQ. A les 8:48, trobar allotjament a preus raonables és missió impossible aquesta setmana a Barcelona. Els preus per habitació són molt més alts de l'habitual i costa trobar una habitació doble per menys de 100 euros per cap. El motiu és que els pròxims dies estan previstos a la ciutat diversos salons de negocis, però sobretot hi ha concerts de renom internacional que només fan parada a Barcelona en les seves gires mundials i que atrauen molts fans a nivell internacional. D'entrada aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona hi fa parada la gira de comiat de Sir Elton John. L'artista britànic de 76 anys oferirà avui i demà els seus dos únics concerts a tota la península de la gira de comiat Farewell Yellow Brick Road Tour. Les entrades es van posar a la venda el 2019. La gira s'ha anat ajornant, primer per la pandèmia del coronavirus i després per una operació de maluc del cantant. Elton John hi farà un repàs de més de 4 dècades de trajectòria, com èxits com aquest Your Song, però també Can You Feel the Love Tonight? O el Candle in the Wind. Elton John tancarà la gira de comiat aquest estiu als Estats Units quan l'acabi diu que només farà concerts puntuals. Elton John, com dèiem, actuarà avui demà al Palau Sant Jordi i l'endemà dimecres serà el torn de Coldplay. Chris Martin i companyia actuen dimecres, dijous, dissabte i diumenge a l'Estadi Olímpic. La venda d'entrades, l'agost de l'any passat, va ser caòtica amb cues virtuals de més de 600.000 persones a preus a partir de 50 euros. Coldplay, de fet, farà història perquè és el primer cop que un grup repeteix més de dues vegades en aquest recinte en una mateixa gira. 200.000 persones veuran els Coldplay a Barcelona. I això, com dèiem, ha fet que el sector turístic aquesta última setmana de maig estigui fent l'agost. El sector dona per fet que seran els millors dies de l'any, fins i tot millors que els del Mobile. Ho explicava RAC1 el president d'Apertur, Quique Alcántara.
Les properes dues setmanes seran importantíssimes pels concerts, pel Primavera Sound també, són dates millors que el Mobile en general. La veritat és que són els dies importants del nostre sector i amb moltes ganes de que tot surti molt bé.
Aquest augment de la demanda provoca una pujada de preus. En el millor dels casos, reservar ara una habitació a Barcelona costa el doble del que és habitual per aquestes dates. Joel Penya.
L'augment de preus en els allotjaments és generalitzat i s'accentua a partir de dimecres amb el primer concert de Coldplay. Si comparem els d'aquesta setmana amb els de l'última de juny, ja en ple estiu, les diferències són clares. Dimecres i dijous es poden reservar habitacions dobles a partir de 100 euros per cap a Barcelona, mentre que d'aquí a un mes se'n poden trobar fàcilment a menys de la meitat. Aquests preus baixen lleugerament divendres, que és el dia que Coldplay descansa. En canvi, dissabte es disparen. A Barcelona, aquest dissabte no hi ha habitacions per menys de 150 euros per persona. Un mes després, les habitacions estan 80 euros més barates. De cara a l'últim dissabte de juny, se'n poden trobar a 70 euros per barret. Diumenge, els preus dels allotjaments es relaxen i s'acosten a la mitjana habitual d'aquestes alçades de l'any. De fet, es poden aconseguir habitacions dobles per 75 euros per persona, 25 euros més dels preus que hi ha fixats per reservar-ne l'últim diumenge de juny.
Més enllà dels concerts, a l'ocupació també cal sumar-hi que els pròxims dies i setmanes a Barcelona estan previstos altres esdeveniments on vindrà molta gent. El Primavera Sound, el Sonar, el Pride. A més, també hi haurà salons i congressos professionals i de negocis que atreuen milers de persones. Entre d'altres, la conferència de transport públic més important del món, el Congrés Mundial de Parkinson o el Construmat, que arranca demà mateix a Fira de Barcelona. És el saló dedicat a la construcció més important que es fa a Espanya i fins dijous espera rebre uns 15.000 visitants, Víctor Cullell.
Hi haurà uns 200 expositors i més de 350 marques. La sostenibilitat és el tema central de l'edició d'aquest any, tot i que també abordarà altres aspectes, com la digitalització i la industrialització. El saló servirà perquè professionals puguin impulsar el seu negoci i descobrir els últims materials, serveis i tècniques disponibles al mercat, adaptats, això sí, a les últimes normatives mediambientals. Ho ha explicat a RAC1 el director de Construmat, Roger Bou.
El lema de Construmat és Construyendo Sosteniblemente. El que trobaran els promotors, constructors i arquitectes que vinguin a Construmat són les novetats relacionades amb la construcció sostenible, ja siguin materials descarbonitzats, que no produeixen CO2 en la seva producció, com amb aquells materials que fan de la construcció un entorn més sostenible, no?, a les noves societats i als noves marxitis en les que vivim.
A més, com a novetat, aquest any hi haurà un espai dedicat a la fusta, un dels materials que va a l'alça en els últims temps.
Per cert, que el que ja s'ha acabat i en xifres de rècords és la Fira Automobile Barcelona. 360.000 visitants en 10 dies, un 20% més del que havia previst l'organització. La pròxima edició serà el 2025. Sobre balanços, un últim apunt a Girona, perquè aquest cap de setmana s'ha fet la cloenda del temps de flors. Des del cap de setmana passat, 380.000 persones han visitat les exposicions urbanes de flors al centre de la ciutat. 6 minuts i les 9, setmana de mobilitzacions al sector agrari per demanar a les administracions que es volquin ajudar els damnificats per la sequera. Els pagesos de la Plana de Lleida alerten que si no arriben ajuts per fer front a la falta d'aigua, les conseqüències poden ser dramàtiques. Per això es manifestaran pels carrers de Barcelona demà passat. Protestaran a la plaça Sant Jaume, però també davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya i a la seu de la Comissió Europea. A més, intentaran reunir-se amb el president aragonès i els alcaldables de la capital. El portaveu de la plataforma de regants del Canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues, Jaume Parera, advertia ahir al Via Lliure de RAC1 que tot plegat és un problema de país. El sector demana ajuts econòmics directes i obres de modernització dels canals de rec promeses des de l'última sequera l'any 2008. Unió de Pagesos encara no ha decidit si anirà o no a la mani de dimecres. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Però diem el que passarà aquesta setmana i és que, aviam, en principi,
sí,
pinta molt bé, no, aquesta setmana?
Pinta molt bé. Pluja pràcticament cada dia, amb els mapes que tenim ara mateix. A més, pluja abundant, generosa, i que pot durar unes quantes hores. Ja ho anirem veient, però de moment comencem la setmana bé amb aquestes pluges ara mateix cap a l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, Osona, també el Vallès Occidental, el Ripollès, l'Alt Empordà. Unes pluges que ara al matí poden afectar de manera dispersa qualsevol punt del país i després a la tarda, sobretot, es concentraran a bona part de les comarques interiors, Pirineu, Prepirineu i fins i tot punt del prelitoral, on s'espera menys pluja. És a la línia de la costa. Tot i això, en qualsevol cas, pot descarregar localment amb intensitat, amb tempesta i també amb calamarsa o pedra. De fet, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja a moltes comarques, tant al matí com també a la tarda. Tot plegat amb un ambient suau ara mateix, amb 18 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 17 a Tarragona, 16 a Lleida, 15 a Girona, 13 graus a Tremp i 16 a Amposta, i al mitjà també l'ambient serà més aviat càlid, amb màximes que es mouran entre els 23 i els 27 graus. Demà repetirà la mateixa dinàmica de temps. Dimecres, a partir del migdia, de nou aquestes pluges a les comarques de Girona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. Dijous s'espera una regada de general amb nuclis de tempesta fins i tot que poden descarregar amb intensitat, i sembla que el temps insegur també s'allargarà divendres i el cap de setmana.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Per cert, que aquesta sequera que pateix Catalunya, i que ara parlàvem amb la Mònica Usart, però també la resta d'Espanya, ha disparat l'oli d'oliva fins a preus mai vistos. El produït a Espanya ara mateix costa de mitjana 6 euros per litre. Mai abans havia estat tan car. I això ha generat una situació excepcional. L'oli espanyol, que sempre havia estat el més barat, està a punt de convertir-se en el més car del món. De fet, només el supera la varietat d'oliva verge extra d'Itàlia. YSYS ADE tornen a situar-se entre les 4 millors escoles de negocis del món pel que fa a la formació de directius. Els dos centres, amb seu a Barcelona, revaliden la segona i la quarta posició, respectivament, en el rànquing que cada any elabora el diari El Financial Times. Una mica més avall, al lloc número 25, hi trobem una altra escola de Barcelona, EADA, que escala 8 posicions respecte a l'any passat. El primer lloc del rànquing ha tornat a ser per l'Escola d'Estudis Superiors de Comerç de París. Els metges estan alarmats per l'augment dels càncers entre els menors de 50 anys. Ho llegim avui a La Razón, és una tendència global, mundial. Per exemple, al Regne Unit, la incidència de tots els càncers combinats entre les persones de 25 a 50 anys ha pujat un 22%, i els de colon, més d'un 50%. Més de la meitat dels casos entre els adults més joves estan relacionats amb el sistema digestiu. Els experts apunten que els principals causants d'aquest increment són els hàbits de vida actual, basats en molt sucre, molta carn vermella, aliments ultraprocessats o el sedentarisme i l'obesitat. També el compen l'augment del consum d'antibiòtics i la gran exposició a contaminants. Per això defensen que cal reforçar els programes de detecció precoç entre els adults més joves. A Grècia, el Partit Conservador ha tornat a guanyar les eleccions, però s'ha quedat a 6 escons de la majoria absoluta. Nova Democràcia, el partit de l'actual primer ministre, Kyriakos Mitsotakis, s'ha endut un 41% dels vots. L'altra notícia és la patacada de la coalició d'esquerra, Syriza, que amb prou feina supera el 20% i es despenja de la cursa per formar govern. Ara bé, els conservadors tenen ara dues opcions. La primera, governar amb el suport dels socialistes, és una espècie de gran coalició, o bé de l'extrema dreta. I la segona és repetir les eleccions a l'estiu. El més probable és que optin per tornar a les urnes. Encara en plana internacional, la cimera del G7 a Hiroshima ha acabat amb un Volodymyr Zelensky que se'n torna cap a Ucraïna amb més suports diplomàtics i més ajuda militar. El colofó de la reunió de les principals potències mundials va ser una trobada entre el president d'Ucraïna i Joe Biden. El president nord-americà ha promès un nou paquet d'ajuda militar per finançar l'exèrcit internacional. I encara en plan internacional, ha mort als 90 anys a Barcelona Mateo Madridejos, periodista especialitzat en política internacional a qui molts companys de professió qualifiquen de mestre de periodistes. Nascut a Jaén, l'any 32, Mateo Madridejos es va graduar en periodisme durant el franquisme i també era llicenciat en dret, història moderna i contemporània. Des de l'any 63 es va dedicar a la política internacional i va passar per diversos diaris com el Ciero, el Noticiero Universal o la Fulla del Dilluns. A tots dos va ser sotsdirector. També va ser redactor durant molts anys, redactor en cap del periòdico. L'any 2009 va deixar la professió per problemes de salut, però va continuar publicant el seu blog personal El Observatorio Mundial. Un dels grans periodistes, Mateo Madridejos. La nova entrega de Fast and Furious 10, ha obtingut 320 milions de dòlars arreu del món en el seu primer cap de setmana als cinemes. Let's start back at the beginning, shall we? Los Angeles, 2001.